Fabricació pròpia.
Esteu, molt bona tarda a tothom. Avui comencem amb jazz i és que Tiana acull aquest vespre un concert de guitarra de John Scofield i el contrabaixista David Holland. Ells són, per si no els coneixeu, les primeres espases ara mateix, dues figures destacadíssimes del món del jazz que actuaran aquest dimarts 9 de juliol a Can Reon en un espectacle en format reduït a 8:45 de la vesprada. Scofield i Holland de fet es van formar la banda de Miles Davis, tot i que va ser en èpoques diferents, van coincidir en el distribut a Miles Davis So Near So Far, editat això el 1993. Després d'això, ells dos van fundar el grup Skolohofo, amb el saxofonista Joe Labonte i el bateria Al Foster. I ara es retroben en aquest escenari català per oferir un concert a través de composicions originals i estàndards també del gènere. Un dimarts en què avui també ens llevàvem amb aquesta notícia, ens despertàvem amb aquesta notícia que encara a aquesta hora de la tarda tenim al cap, la mort als 89 anys de Marta Ferrusola, dona de l'expresident Jordi Pujol, i és per això que avui sens dubte la recordarem durant el programa del Fabricació. Benvinguts, en tot cas, a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:45 de la tarda, un dia més, i canviant de cadires, la Marta Harkia.
Què tal? Bona tarda.
Què tal, Marta? Com estàs?
Bé, ara bé. No, tenim aquesta cadira que fa una mica l'efecte ascensor, que a mesura que tu vas seient i vas baixant fins que acabes de genolls a terra, i dic, aprofita i ara canvia-la, que n'he vist una de lliure.
I ja l'hi has fet, ja l'he recordat, no?
Sí, el servei tècnic està avisat.
Està avisat. T'han dit alguna cosa en resposta o no?
De moment no, això es fa esperar, però són molt eficients, per tant, suposo que la cosa no trigarà gaire.
Parlant d'eficient, els guions, Laura Corominas.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Cada dia més roba,
no,
més tapada.
No, però que no t'hi has fixat que avui vinc d'estiu? És que és el primer dia que vinc d'estiu, que ensenyo les cames.
Sí. A veure. Ah, sí que vas en sandalietes.
He estat a punt de fer una cosa que no li agrada gens a l'Uri Francisco, que és posar-me unes botes amb vestit curt ara a l'estiu.
Espera, donem-li pas.
Hola, Luciones.
Bona tarda, Francisco.
Molt bona tarda. No ho he dit mai, això, que no m'agraden les botes.
Amb vestit
curt. Ah, doncs un dia em va semblar
que no. No, vaig pensar que... Vaig dir que igual passaries calor, però...
Un dia va dir que era un sacrilegi.
No. Però si jo soc el primer que anava amb botes i tirantes.
Tu anaves amb botes i tirantes? Què vol dir això de botes i tirantes?
És una cançó que no, ara no ve...
No ve el cas.
De Cibelios, sí.
Bueno, doncs demà no me n'estaré.
No estic entenent res.
Però que no ho facis per mi, ara em sento fatal.
És que tu ets l'expert en moda, Uri.
Però jo vaig dir que tenia la sensació que això... Bueno, la certesa que això genera calor. També és veritat que tu vens de 2 hores i mitja del Pol Nord en un autocar.
Bueno, i per Pol Nord aquí. Jo passo més fred aquí que l'autocar, gairebé.
Jo t'haig de dir que encara tinc calor.
Que bé, Mercè, que bé.
No, vull dir, vosaltres m'heu vist com surto de... Anava a dir de l'escenari, sí, de l'estudi.
És l'escenari, això.
No? O sigui, surto com una gota d'aigua. Bueno, en fi. Escolteu, deixeu-me presentar la resta de l'equip. En Ferran Capdevila, l'home de les targetes, també des de la Peixera.
Adéu, guapa, adéu.
I la Vanessa Carrasquilla al món digital. Yeah. I en José Matosas al món sonor.
Vamos, José.
Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Oriol Francisco, membre d'aquest equip, m'ha preguntat si posar oli a...
No, Pau.
Però digue-li tu, perquè a mi no em creu.
A veure. Això com ho expliquem. Em sap greu, Oriol, però això no succeeix. L'oli es queda dalt i la pasta està dintre de l'aigua.
Jo li he dit ja, eh?
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. D'aquí res, com sempre, repassem l'altra actualitat amb l'equip de fabricació, a la realitat paral·lela de la Marta Jarque, les vintage de la Corominas i la penúltima hora, com sempre, rigoríssima penúltima hora, que avui tenim una penúltima hora. La podem explicar o no? Sí, ho expliquem. Ahir, bueno, podem confessar-ho també. Qui va veure el Gran Prix?
Jo. De què ve?
Estem parlant del programa de l'Abuelo i el Niño, eh?
Sí.
Vull dir, jo sóc padre.
Aquí, o sigui, no, vol Ramon Mori. Clar, tots, Gran Prix, i només Marta Jarque va veure.
He de dir que Ramon García està desmillorat, eh?
Ai, no.
Sí, ho vam dir a casa. Molt blanc,
és que jo,
encarcarat.
Aquests disgustos no me'ls vull endur.
Molt ullerós.
I qui l'acompanya? Per què?
L'acompanya una dona que no coneixia...
Cristinini.
Però que està, pot ser que sigui aquesta, però que està com a una finestreta, una mica com passava amb Humor Amarillo. Saps que hi havia com dos xinesos...
Xiquitano.
Exacte, sí, sí. En una saleta que anaven comentant la jugada, doncs això passa igual. I també vaig trobar molt a faltar les 5.000 hostesses que hi havia en les èpoques glorioses de Gran Prix, que ara s'han substituït per humoristes... Bueno, de...
Humoristes? Que fan humor.
Però fa, però fa gràcia o no?
Molta vergonya aliena.
Fan vergonya aliena,
sí.
Vaja.
Ai, que
bé.
Sí, sí,
Capdevila
sí,
l'ha vist? Sí. Ho va mirar, crec que sí, una mica.
Bueno,
sí,
sí, sí. Els representants de Lleida?
Bueno, mira, és que ara que ho dius, Marta, avui, a penúltima hora, hem reunit l'alcalde d'Almacelles, Joan Bosch, que diria que va fallar un penalti, però no volem fer spoilers.
Que no ens va anar massa bé.
I la Sílvia Cau, que és alcaldessa de Benvibre. Aquests són dels dos equips que van participar ahir al Gran Prix.
Sí.
I avui, a penúltima hora, els tindrem els dos, amb la patata calenta de darrera hora.
És un doble onada.
És un doble onada. Per tant, avui sí que es decideix el Gran Prix de l'estiu aquí al Fabricació. Això serà, com dèiem, per penúltima hora. Però és que abans també, avui la Marta farà la digestió, canviem de tema radicalment, amb Núria de Gispert, Marta, expresidenta del Parlament de Catalunya. Justament, com ho dèiem a l'inici del programa, per parlar de la figura de Marta Ferrussola, que, recordem-ho, va morir ahir als 89 anys. Sometimes your life feels like... I a 4:15 avui parlarem amb l'Aniol Borés de Punt Verd Girona per saber com hem de tenir cura de les nostres plantes, ara que és molt probable que passem uns dies fora de casa. I a 4:00 avui ens toca un cacau, bon cacau periodístic.
L'Estat impugna el procés participatiu del 9N, diu que no és constitucional. Benvinguts al Catalunya migdia, són les dues.
I és que avui, a partir de 4:00, estarà amb nosaltres la periodista Neus Bonet, editora i presentadora actualment de l'informatiu de Catalunya Ràdio, Catalunya Migdia, cap de setmana. I des de fa uns dies, d'aquí l'entrevista, la nostra excusa per poder conversar amb ella, és la nova presidenta de Ràdio Associació de Catalunya. Parlarem amb ella de ràdio i també de periodisme. Això serà a partir de 4:00. I després, ja sabeu que els dimarts toca tenir els comptes clars. Un dimarts més, gràcies a Banc Sabadell, tindrem els comptes clars, com dèiem. Avui parlarem d'inversions i emocions, i ho farem amb Jaume Vilalta. Ell és economista i especialista en inversions de clients del Banc Sabadell. Ja sabeu que si teniu qualsevol pregunta sobre aquest tema o sobre qualsevol altre, en versió econòmica, ens el podeu fer arribar a través d'una nota de veu al 663-99-30-62. Va, més a poc, que si no, vaig molt ràpid. 663-99-30-62. I aquests dubtes que ens feu arribar, doncs l'intentarem resoldre a 4:05.
Ho has sentit?
I avui rematarem el programa, última hora del programa, l'arrencarem amb ell, amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Europa recupera la seva sobirania espacial i en Joan Anton ens parlarà de les seves conseqüències. I acabarem, com sempre, els dimarts amb la nostra taula de diàleg particular. Ells són l'Aleix Cabrera, la Roser Pedrós i la Joana Justícia. Ja sabeu que amb ells doncs, toquem els temes del dia. I així, d'aquesta manera, Francisco...
Jo ho vull.
Si
l'audiència també ho vol.
I l'audiència ho vol, arribarem a les 6 de la tarda. Quatre minuts i ja seran 3:45 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. A veure, Marta Jarque, dius que la realitat paral·lela d'avui ens vols posar les banyes?
Sí, perquè parlarem del Sant Fermín és provants. Deixa'm dir una cosa, perquè abans parlàveu de calor i avui m'ha passat una cosa que m'he dormit amb el... Mira, jo he anat a una residència familiar.
Aleshores, una d'elles.
M'he dormit amb un, el nòrdic d'hivern. Però m'he dormit amb el nòrdic posat i ja, clar, m'he dormit ja. Ja no m'he pogut despertar. He tingut uns malsons.
Marta, un moment, no t'embalis. Què dius? Que, per com dorms amb el nòrdic d'hivern encara? Com clar, pot jo, ser això? Però sí, on estaves dormint?
A una habitació d'un poble.
Però que fa fred en aquest poble.
No. Com ara a Barcelona.
Clar, és a dir, calor mortal.
Clar, el llit estava vestit amb la roba encara de la temporada d'hivern. Aleshores, jo ja m'he tapat i tenia molta son i em vaig quedar adormida a l'instant.
Clar.
I no he tingut el cap, el raciocinio, per treure'm el nòrdic. Què passa? Que he tingut uns... He somiat que jugava una final i no em feien jugar. I perdíem.
Ai.
Ha sigut horrorós. He tingut molts problemes amb l'entrada.
Però has dormit de...
Del tirón.
Del tirón,
sí.
Com se sol dir. Llavors, però està bé, perquè t'has llevat xopada de la baix.
Una angoixa, clar. Jo patia la calor, però no n'era conscient i no m'he pogut destapar en cap moment de la nit.
José, que vols que ens dormim encara més aquí? Que ens està... Ah, que el pobre José, que li arriba al sol. Però, Marta, em té al·lucinada. O sigui, tota la gent que convius a aquesta residència familiar
sí.
també dormen amb...
No. És que... Amb llençolet. Però, clar...
Tu ahir, quan et vas tombar el llit, no ho vas veure venir, això, eh? O sigui, no vas posar ni l'orella al coixí que ja dormies.
Ja em vaig posar dins del sobre... No vaig atinar, que allò...
Vas quedar atrapada.
Clar, ja no vaig poder sortir, no m'he despertat. Problema, que el subconscient ho notava que tenia calor. Però no estava desperta, per tant, no he tingut... O sigui, no he fet allò de pensar que em podia destapar.
Clar, no.
Que estava a les meves mans.
Estàs cansada.
Dubtes. Aquí, última fila.
Sí.
Quan dorms a casa teva, amb llençolet, entenc, et despertes diverses vegades o també dorms del tirón?
He de dir que em desperto més.
Doncs no es pot tenir tot.
És la manera.
És la prova.
Què faràs ara?
Tinc molts dubtes. Potser dormo amb el nòrdic i el llençolet. Les dues opcions. Jo crec que així sortiré guanyant.
I anaves en pijama d'estiu o...?
Pijama d'estiu. Pijama d'estiu.
Esquijama.
I zero llum. Això també és diferent.
Sí. O sigui,
ni una goteta de llum. Per tant, era com una... Era un forn, però completament tancat.
I a casa teu sí que t'entra la llum.
Sí, això també, perquè les finestres són antigues, on de nostre. Yeah.
Escolta, ens estan arribant whatsapps, que en principi és per tenir els comptes clars, però crec que els interessa també més, potser, Marta Jarque.
Sí.
Doncs nòrdic sí o no, i diuen que ets excepcional, Marta Jarque. Vull dir que això només ho pot fer una persona com tu.
No transpira, allò no... Però bé, vull dir que estic fresca, estic bé, estic bé.
Ho recomanes?
100%,
sí.
Proveu.
Sí.
A vegades hi ha gent que diu
jo
que per...
Jo si ho provo, no vinc a treballar.
Et fondràs.
O sigui, ja us ho dic ara, perquè jo no, ja t'ho dic, que no puc aguantar.
Però que hi ha qui diu que per protegir-nos del sol i de la calor has d'anar abrigat, has d'anar tapat, doncs mira.
Sí, de dalt a baix.
Sí, ja ho tornaré a provar una segona nit. I faré allò d'escriure ben bé el que... Saps quan et despertes que estàs allà amb el duerme bé, aquell que encara ets mig dormint, estàs mig desperta, doncs faré alguna reflexió i la compartirem aquí al programa.
Vale, però si ho fas, fes-ho a la segona residència.
Sí, sí, sempre estaré acompanyada.
Exacte.
Entesos. Val. Sí, això no ho feu sols.
La supervisió d'un adult.
No, ho feu sols.
Si de cas, perquè la Marta a vegades té aquestes coses i fa por.
Saps que tampoc hem de fer sols, Mercè? Anar a Sant Fermín. Vosaltres sou o no de Sant Fermines?
No
zero.
Edat.
Zero, eh?
Zero.
No, jo no mai.
Cap mena de gràcia.
No.
Zero.
Bueno, aviam. Cap mena de...
O sigui, no, és
una
molt greu.
Però és una festa major a lo bèstia.
Sí, animal.
Sí, però a mi no m'agrada.
Jo he anat a Pamplona, però, eh?
Tu podries anar-hi sense participar de l'encierro, no?
No, no.
I disfrutar de...
No ho sé, noi. No,
no et crida l'atenció.
No,
mi tampoc, eh? Però...
No, no.
Com la tomatina. Com festes que no... He de dir que jo vaig estar a Pamplona quan no era Sant Fermín, sí. I hi ha molts negocis que, com si fossin fotoprics, et fan com el muntatge de... És a dir, et vesteixen, et posen un toro de mentida i tu fas veure que corres com si...
Molts, eh? Molts negocis.
I ho vas fer, Marta.
Home, i tant. De fet, he demanat...
Hi ha una instantània?
He demanat a la meva amiga...
Que pujarem a xarxes?
Que no, 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 però que me la passi, encara no me l'ha passat. Ja us l'ensenyaré. Bueno, en qualsevol cas, s'hi menja molt bé.
Això sí que és
veritat.
Això sí que és veritat.
Bé, per molt que passin els anys, això és indubtable, al Sant Fermín sempre hi haurà gent que es faci mal, perquè a diferència del Gran Prix, la vaquilla de Pamplona és de carn i ossos, que després ja parlarem del Gran Prix, però el d'ahir va ser una cosa... És per veure-ho, eh?
És que no li diríem vaquilla, això.
És per veure-ho.
Un senyor brau.
Sí. És un peluig, no?
El de Sant Fermín?
Sí, no, home, no, el del Gran Prix.
El del Gran Prix.
Sí, però vull dir que no té el diminutiu, són toros gegants.
Són enormes, després en parlarem perquè tenen uns noms, a més, molt curiosos. Va, si us sembla, fem...
Perdona, els del Gran... Perdona, Marta. Els del Gran Prix, o sigui, tenen més d'un?
No,
és un tio disfressat de toro.
Ah,
amb una disfressa d'aquelles de peluix.
Noms diferents.
Els del Sant Fermín.
Ah.
Si
a
us
mi no
sembla...
poseu coses així, no, perquè m'has dit que tenen un lió.
Si us sembla, aquesta hora de la tarda fem un balanç de toros i de ferits. A Pamplona, des del xupinazo de dissabte, portem ja 3 encierros. Si us sembla, perquè som gent d'ordre, comencem pel primer. Chayanne. El Chayanne de la part alta de la Diagonal. Escolta, ja us he dit que Ramon García molt desmillorat. No sé si això de no tenir les vaquilles les troba a faltar. En qualsevol cas...
Perdó. El xou ho van gravar, segons les nostres fonts, ja fa dies.
Vull dir
que, clar, pobre, que potser jo què sé...
Potser està pitjor.
Potser està pitjor.
Ai, pobret. Està igual de simpàtic, per això. I presenta amb la mateixa gràcia que al principi, mirant a càmera i senyalant així, que, ostres, que imposa.
Que t'interpel·la.
Simpàtic.
Primer, va, anem al Sant Fermines, al primer encierro. Encierro llarg i multitudinari, que ho sapigueu, això va ser dissabte, va durar 4 minuts i com que era el primer, evidentment, estava a petar. Primer per la novetat, doncs perquè, clar, és una cosa nova i a la gent li crida més l'atenció, i perquè encara no hi havia cap baixa,
clar.
Això és important. A Televisió Espanyola, si us fes gràcia, hi trobareu vídeos d'aquests, de tots els encierros, que serien diametralment oposats a una etapa del Tour de França, que és llarga i avorrida. Això és supercultet.
Però passen moltes coses.
Van rapidíssim i exacte, sempre hi van trompades, que sigui, toros amunt, toros avall...
Però això s'agraeix, eh?
Clar, és
I
més distret.
No es presta a fer la migdiada. Ah. Com és el cas del Tour.
No, esclar. No, d'entrada no et dona temps.
Ni de conciliar el sol.
Bé, 6 corredors van haver de ser traslladats a l'hospital. Mercè, un d'ells amb una ferida de toro al paladar. Que suposo que al veure el toro es devia quedar amb la boca oberta de l'ensurt, perquè aquestes bèsties són enormes. I l'altre va aprofitar per fotre-li cop de banya. Si us sembla, fem un repàs de l'alineació de les bèsties de 4 potes que van participar. És que tenen uns noms... Fa molta gràcia, ja veuràs, que van participar en aquest primer encierro. Va, aquells toros. Mercè, diumenge van córrer El Capitán, 630 quilos de capa negra, mulata, bregado i meano.
Meano?
Això no sé què vol dir.
Hay que venir meano de casa?
Uri, mira, que perquè falten 2 setmanes.
Sí, sí, ara ja fa baixada.
Segon toro, papelón.
Papelón.
També aquest és de capa negra mulato, con un peso de 610 quilos, també déu-n'hi-do.
Què és capa negra?
Venia ben menjat, què sé jo.
No és pata negra?
No.
Ah, no, són els...
Capa negra, que potser van amb capa, com el Batman. El tercer toro, el Chistoso. Aquest també és capa negra, mulato i meano, 580 quilos. També va córrer l'Ilustrado, aquest pelaje castaño, 505 quilos, i finalment Gallardío, També Castany, Mercè, 560 quilos, una mica més grassonet que l'Il·lustrado. Bé, normal que el primer que els va veure es quedés bocabadat, perquè aquestes bèsties a tota velocitat, Mercè, deuen fer molta frenta. Però, per sort, com dèiem, només 6 ferits. Ara, també és veritat que a mi, personalment, no m'agradaria ser el del paladar. Perquè imaginar-te una banya de toro al paladar...
Pots triar lesió. No tries aquesta.
Fa moltíssima...
Mira, no em feu parlar perquè no duraria més aquí. O sigui, tira, és igual.
Va, doncs anem al segon encierro. Emocionante, limpio y rápido. Així va ser el segon encierro, perquè ho defineixen a Televisió Espanyola, on fan una cobertura excepcional d'aquesta festa. Un encierro protagonitzat pels toros de Cebada Gago. Repetim xifra de ferits, 6 en total, que van haver de ser traslladats a l'hospital. El que no es repeteix, i ho agraïm, és el nom de pila dels toros, que van sembrar el pànic pels carrers de la part antiga de Pamplona. Tenim el desgreñado, de capa negra, bragado, Mercè, meano i corrido. Sembla un xist de l'Eugenio. 520 quilos de bèstia. Avanto, que sembla el nom d'aquests trens que ara hem posat aquí a Sants. 580 quilos. Compuesto, bético, que aquest devia ser andalús. Semillero.
T'estàs inventant adjectius.
Et prometo que són aquests noms.
No, aquests són els noms dels toros.
Dels toros.
I els cognoms. Sí. Bético, semilleno...
I no us perdeu l'últim toro en escena, que és el gritón de capa castaño bragado. Però n'hi ha més. Va, anem al tercer encierro, que això ha sigut aquest mateix matí a les 8, que és l'hora que surten puntualment aquestes bèsties a sembrar el pànic pels carrers de Pamplona. Com el Martini, espectacular i agitado, aquest tercer encierro. Toros de la ganaderia madrileña de Victoriano del Río, que això ja sona, això ja és caché. Es veu que han sortit molt agermanats i han fet gala de la seva velocitat amb una carrera de 2 minuts i 28 segons. Una cosa rapidíssima. Estaven molt en forma. Ferits, també. Escoltem, si us sembla, so real d'aquest encierro del matí. Sentiu, com es diuen?
Els esquellots.
Els esquellots, el so de la gent cridant, perquè és que, clar, això és una autèntica animalada. Els Sanfermines segueixen els principis darwinians, com dèiem, hi han hagut menys ferits en aquest tercer encierro, i els dèbils, a mesura que avancen els dies, van quedant fora de joc, que seria com el juego del calamar. Per tant, també és evident que cada vegada doncs, hi hauran menys ferits perquè només queden els bons. En aquest tercer encierro, només 2 lesionats, cap dels dos, per culpa de la banya d'un toro, només contusions facials, que això et pot passar també una nit contra una porta, qualsevol cosa. Anem als noms dels toros d'aquest matí?
Va.
Vinga, posa'm el Fari. El primer és el Poco Sol.
Ui.
Què?
Poco Sol.
Poco Sol.
Bé, com ser moreno.
Prefereix l'ombra. El segon...
El grau al vi.
Exacte. El segon, Cantaor, que és molt d'art. Esperón. El toro Campanilla, Toledano, i el toro Aturdido, 610 quilos, negro mulato. Aturdidos també estan una mica els ferits, per sort no n'hem de destacar cap de greu. Bé, si us sembla, parlem d'aquesta cara B dels Sanfermines, i són aquestes 5 denúncies per tocaments i la denúncia per agressió sexual. Veiem en què acaben. I m'agradaria també acabar aquest resum dels Sanfermines amb una història d'amor, que és la del Coldo i l'Stephanie, una noia, Mercè, canadenca, que va conèixer el Coldo en un Sanfermines, es van enamorar, han marxat a viure a Canadà i ara tornen a Pamplona, atenció, a gaudir dels Sanfermines i casar-se a la capella de Sant Fermín. O sigui, ho fan tots ben bé com marca la tradició. Serà el 20 de juliol, l'enllaç. Si us sembla, en declaracions de Ser Navarra, escoltem com l'Stefano explica l'estratègia del Coldo per lligar amb ella aquells Sanfermines de l'any 2016. Escolteu.
De hecho, Coldo se hizo pasar por australiano.
Tiene pinta de guiri,
tiene una cara de guiri que no puedo con ella.
Y yo dije, pobrecito este turista, y obviamente ya yo con amigos de aquí le dije, bueno, pues hablaré inglés con él, lo trataré de integrar y todo. De repente me suelta una frase totalmente con acento de aquí. Y le dije, pero lo hablas muy bien el español. Y me dijo, claro, llevo 30 años practicándolo.
Porque es veu que això es fa molt, eh? Els d'allà, els de Pamplona, fan veure que són guiris per lligar, perquè es veu que allà hi va molt públic estranger, i ja sentia mega el coldo de tota la vida d'allà, doncs es va fer passar per australià. Jo crec que la Stephanie també es va fer passar per canadenca, perquè
té
força accent mexicà. Però bé, en qualsevol cas, els hi desitgem que aquest matrimoni doncs sigui ben feliç i que no acabin, que no es lesionin els Sanfermines.
No, per perquè, favor, Vigili, sí, quan dura? Fins quin dia és, això?
Fins al 14. Fins al 14. Hi ha... com es diu això? Els toros corren cada matí a les 8, per si us interessa. És preciós de veure, eh?
Sí, sí.
5 minuts per arribar al punt de les 3 del migdia. Mira, parlarem ara d'uns altres toros, però ara, gràcies a Déu, doncs els van prohibir, en aquest cas, del Gran Prix, perquè anirem justament en aquest gran maig que només la Harke... Tot sigui, jo confesso que no ho vaig veure.
Jo tampoc, no hi vaig pensar. Va passar,
totalment, Francisco.
És que a mi em fa por que no sigui que no... tan guai com abans.
No,
jo,
doncs ja vas fer bé.
Les coses que no canvien,
sí,
vull mantenir el record intacte.
Intacte. Bueno, la Marta sí que el va veure, és l'única...
No és com abans, eh?
I m'olorava una mica el resultat.
Bueno, aquí vam fer... A veure, això ho vam dir en directe? Que aquí creiem que havia guanyat o no?
No, crec que no ho vam dir en directe.
Que no ho vam dir en directe. Bueno, no ho direm encara, si és que encara no ho hem dit, però, en tot cas, penúltima hora, marxem a publicitat i a la tornada d'avui tindrem a l'alcaldessa de Benvibre, la Sílvia Cau, i el Joan Bosch, que és l'alcalde d'Almacelles, que són els dos municipis que es van, bueno, es van jugar la continuïtat al Gran Prix del Verano, que va començar ahir mateix a Televisió Espanyola. Però això serà res, parlem amb ells, els dos junts, després de la pausa publicitària. Ara tornem.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uai.
Ep. Ep. Tu veu, penya?
Estic beníssim. Estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tenen res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Dos minuts i seran al punt de les 3 de la tarda. Ahir ho dèiem, es va disputar per fi, el primer enfrontament de la temporada del Gran Prix del Verano. Benvibre, poble de Lleó, contra el Macelles, l'únic representant català d'aquesta edició. Competició molt igualada, segons diu la Harke,
sí.
Disputadíssima.
Frec a frec.
Succeïen les mítiques proves, no, Marta? Los troncos locos.
Sí.
Los superbolos.
I de noves, eh? Hi havia una de les ardilles que gegants que no havia vist mai.
A la segona residència.
Aquesta ens va agradar moltíssim.
Sí. Sí. Recoge los cocos, la patata
aquesta.
Caliente.
Aquesta no la vam veure.
Aquesta és un clàssic. I es mantenia l'emoció al marcador fins al darrer moment, fins que va arribar aquesta prova definitiva. Clar, tot en mans de l'alcalde d'Almacelles, la pressió de xutar el cinquè penal de la tanda, Ramonxo posant tensió...
Home...
Les il·lusions d'un poble en mans del seu alcalde, Joan Bosch.
Sonó el gong, ahí está el trío del diccionario del equipo catalán. Alcalde, su palabra es la que vale.
Sí.
La respuesta clarísima del equipo catalán es sí. Las manos en la cabeza de los paisanos. Ha dicho alcalde que sí.
Sí, además sí, ya voy a decir.
Si es correcto, siguen en el juego, si no, están fuera. Joan, el alcalde de Almacelles ha dicho que sí y la respuesta correcta es... ¡No!
Noi, Joan Bosch, alcalde de Massellers. Bona tarda, alcalde.
Hola, bona tarda a tots.
Noi, com estem?
Bé, bé, molt bé, molt bé. Després d'una nit pletòrica, màgica, sí, podria acabar millor, però supercontent.
T'ho han tingut en compte, alcalde, o no?
Eh?
Si t'ho han tingut en compte, el poble del Massellers.
No. Això és... aquesta prova final del diccionari és com una tanda de penals, com dieu vosaltres, i si entra bé i si no entra és molt difícil.
Clar. Tu creus que perilla la reelecció a l'alcaldia del Massellers?
No, al revés. Al revés, hem posat nom al Massellers arreu d'Espanya. Sí.
Joan Bosch, ho estàs fent molt bé.
És que no li hagi trucat un parent de fora de que se sentia identificat. Sí.
Com dius això, que va trucar un parent?
No hi ha cap veí del Massellers,
sí,
que a tothom li ha trucat un parent de fora, vale, per dir-li, ei, que us veo esta noche, us veuré aquesta nit. Vull dir que sí, el que hem aconseguit ha estat una repercussió important.
No, segurament. Joan, què et van preguntar? Perquè tu deies, o sigui, era el moment de la patata caliente, què et van preguntar?
Ah, la patata caliente va anar bastant bé. Vull dir, lo de la patata caliente... Quants actors havien fet les sèries de James Bond? Vaig 18, ràpidament,
sí,
però no perquè les havia vist, sinó continuem amb una mica de sort.
De xiripa.
Aquesta patata caliente ho vaig respondre relativament ràpid.
Sí. Perdona, no, i aquesta última que dèiem, que era, tu vas dir que sí i en realitat era que no, que tu deies ara que era el joc del diccionari, de què va això, Joan?
Bueno, és un... unes paraules del diccionari de la llengua castellana,
sí,
però són... Ostres, són superrebuscades. Són superrebuscades. Llavors, estan al límit de que estan inscrites o no estan inscrites. Llavors, hi ha molts dubtes.
Bueno.
Sí, i és a vegades és un sí o un no a l'aire, com el que et comentava. Ara toca una tanda de penals. Pots guanyar o pots perdre.
Sí.
Sí.
Escolta, i com va anar? I perquè vam parlar amb el vostre regidor i ens va dir que hi havia una pantalla gegant que vau allà muntar les Massellers. Això va ser així o no, ahir?
Sí. Tenim un noi que té una orquestra aquí al Massellers, la web Comban, i té un estoc de pantalla LED d'alta definició i vam muntar una pantalla de 6x3.
Carai.
Vam posar unes taules perquè la gent es portés del sopar i estem allí 600 persones o així mirant el concurs.
El Gran Prix, molt bé.
Sí.
Escolta, també vam poder veure participar en el programa l'alcaldessa del poble guanyador. És que jo, tu no ho saps, Joan, però és que, pobre el teu regidor, que el van fer patir. Perquè, clar, recordem que aquest concurs està gravat de fa uns dies, no, Joan?
Sí, del 21 de maig.
Del 21 de maig. I clar, vosaltres ja sabíeu, obvi, el resultat, llavors el vam fer patir perquè intentàvem treure-li, a veure si havíeu guanyat o no. Però és que aquí també ho va fer molt bé, vam parlar ahir amb l'amiga del programa ja, la Sílvia Cau, que és l'alcaldessa de Benvibre. Bueno, Joan, deixa'm felicitar-la. Sílvia Cau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bravo, alcaldesa.
¡Felicidades! Enhorabuena.
Oye, Sílvia...
Ben jugat.
Molt bé, muy bien, ¿eh? Ayer teníamos dudas, ¿eh? Si habéis ganado o no, de cuando hablamos.
Sí, la verdad es que mantuvimos la tensión hasta el final.
No, y tú lo hiciste muy bien. ¿Cómo se vivió en el pueblo de Benvibre esta victoria?
Pues con mucha alegría, y bueno, un poco lo que estaba contando también Joan, el alcalde de Almacelles, pues también pusimos una pantalla gigante en la plaza del pueblo, se llenó de gente, y entonces, bueno, pues fue una maravilla, porque como además justo ganamos en la última de las pruebas, pues luego, bueno, la gente se volvió loca, y bueno, pues fue una noche para recordar.
No, esto es como la Eurocopa casi, ¿eh?
¡Home! O sea, vas a parar.
Casi.
Casi. ¿Fue un rival duro al Massellers o no, alcaldesa?
Sí, fue un rival muy duro. La verdad es que los chicos estaban muy preparados, hicieron las pruebas como pudisteis ver. La verdad es que muy bien.
En forma.
Competitivos, siempre también, por supuesto, con deportividad. Y bueno, pues lo mismo el alcalde, ¿no? Que es lo que estaba él un poco comentando, que bueno, al final la última prueba es un poco una lotería, un poco de suerte, y bueno, pues nosotros tuvimos más suerte ahí, claro.
Uh-huh. Silvia, no sé si le quieres decir alguna cosa al Joan, que está al otro lado del teléfono.
Pues nada, que encantada de haberlo conocido, que pasamos un día, la verdad, que fue largo de grabación, pero bueno, donde pudimos estrechar un poco lazos, y como le dije aquel día ya, pues que está invitado a venir a Bembibre cuando quiera, que está bien recibido.
Joan, ¿qué respuesta?
Sí, sí, hombre, enhorabuena por la victoria y la repercusión. Supongo que no nos diréis si habéis hecho otro viaje más a Madrid o no, porque sabes que los contratos de confidencialidad son muy firmes cuando asumes el reto, pero sí, sí, nos lo pasemos bien y la gente, Silvia, es lo que ve por la tele, pero no ve que hemos estado conviviendo desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Quiero decir que sí, sí, muy bien.
Bueno, por tanto, ostras, se está notando que ya había buen ambiente entre pueblos y ayuntamientos, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy buen ambiente, todo muy sano y bueno, pues es una experiencia desde luego para recordar para siempre, sí.
Claro. ¿Hay programas más grabados ya, Silvia, o no? Porque si esto se grabó el 21 de mayo...
Sí, está grabada ya toda la temporada. Están sí, los programas en los que se disputan los 14 municipios y las semifinales y la final. Está ya todo grabado, pero como bien dice Joan...
No se puede decir nada.
No se puede contar absolutamente nada. Porque también puede ser que Joan haya vuelto, porque hay cuatro que más puntos tengan. No se sabe...
Claro, la repesca.
Joan.
Sí.
¿Y tal?
Sí, es, al final es una, no es una suerte, sino que tú entras dentro de una clasificación. Ah.
A punts, ¿eh?
Els... 14 puntos, el que...
Que us vau quedar, 14. El Macell és 14, eh, Joan?
14 punts?
Sí.
No.
No,
13, más número.
Ay. 13 sí. Puntets.
Silvia, ¿cuántos puntos os quedasteis vosotros en esta clasificación? Bueno, sois los primeros porque no hay más, pero ¿qué puntuación sacasteis?
24 puntos.
¡Home!
Home, sí que van una mica per davant, eh?
Bien, bien. Oye, y de los dos, a ver, ¿qué prueba recordáis que fue para vosotros la más complicada? Joan, per tu, la més complicada d'aquest Grand Prix.
Ostras, la verdad es que la de la música, la de las canciones, jolín.
No em vau ensapagar cap, eh?
Esa fue durilla, no acertemos ni una, sí, sí.
Que Bembibre como lo vivió esta prueba, Silvia.
Bueno, a nosotros esa prueba musical sí que se nos dio bastante bien. Para mí, la más sufrida fue la de las ardillas, que la verdad es que los chicos de Almacelles nos arrasaron porque cogían las bolas allí como si no les costara ningún esfuerzo y nosotros no fuimos capaces de coger ninguna.
O sea, claro, alcaldesa, ellos jugaban quizá con ventaja porque eran más altos, ¿no?, a la hora de recoger estas nueces. Ahí la táctica la jugaron quizá mejor.
No.
Al final, los participantes de cada prueba los elegía el programa, según hacer las mismas actividades y condiciones físicas. Nosotros no elegíamos quiénes hacían cada prueba, sino el propio programa.
Entesos. Clar, aquí l'alcalde aquí vau estar molt encertats perquè és que anaven com un tiro els dos.
Sí, teníem dos atletes fenomenals allí i és el que dice Silvia. Tu planteas los 35 concursantes i ells són els que eligen cada concursante para cada prueba. No podemos poner un chico en los bolos que haga 1,20 m, que no se le vea la cabeza por encima.
Claro.
Pues ellos son los que eligen.
Sí, sí, sí. Joan, Silvia, claro, vosotros de alguna manera entrenasteis a vuestros vilatans?
Los atletas.
¿O no? ¿Hicisteis algún entreno previo al Grand Prix para prepararos?
No. Bueno, es verdad que ellos, el grupo, sí que se reunieron alguna vez, pero más que nada por los formularios que tenían que rellenar, con qué era lo que mejor se le daba a cada uno, sus cualidades físicas y demás, pero no, tampoco mucho, porque bueno, al final son gente que se dedica ya al deporte y que están bastante preparados.
Claro.
Ah. Escolta, ¿y cómo fueron los padrinos? Porque sí que estaba Lorena Castel, ¿no? ¿Joan?
Sí. Sí, sí, la veritat és que és una sorpresa, tant per mi com per la Silvia.
Sí.
No sabemos los padrinos hasta que llegamos allí y prácticamente empieza el concurso. Y fue sorprendente porque yo estuve bajando en el bus viendo vídeos de Leo.
Claro, es que Leo era el padrí de Bembibre, ¿no?
Sí, sí. Y, i a la Lorena no la tenia gaire vista, però bueno, al final la sensació molt bona, evidentment.
Bueno, van fer un bon paper, no, Joan?
Sí, sí, sí.
Escolta, però Marta, tu dius que la prova que més que et va agradar era una de...
Aquest, de les ardilles, els esquirols. Porque sí que es verdad, alcaldesa, que no cogisteis ninguna nuez prácticamente, pero claro, las caídas fueron espectaculares.
Sí, la verdad es que sí. Ayer precisamente estábamos viendo el programa, como digo, en la pantalla gigante, y sí, estaba uno de los chicos que hacía de ardilla, y la verdad es que no podíamos parar de dejar de mirarlo, porque
era
tremendo las caídas que tuvo el pobre.
¿Sí? Claro, resultado de lesiones después de la grabación.
Claro.
Joan.
No, todos ilesos, no pasó.
Todos, Silvia, tú, en tu caso todos en perfecto estado. Joan, vosaltres sí. También, ¿eh?
Sí, todos perfectos. Yo creo que lleguemos muy machacados porque salimos a las 5 de la mañana y lleguemos al pueblo a las 7 del día siguiente.
Reunido.
El autocar era un poema, pero a la semana siguiente les dices de volver y todos, ¿eh?
Home, i tant. Bueno, en tu caso, Silvia Cau, alcaldesa de Benvibre, repetiréis. Almacelles, no te lo tomes a mal, Silvia, pero por proximidad era el equipo del programa del Fabricació Pròpia. Però, Joan, si et sembla, ara canviem la jaqueta, eh? Vull dir, seguirem sabent viure.
Claro.
Fins que no us tornin a repescar, si no et sap greu.
Bueno, no sabem.
Clar, no ho sabem, però de moment...
No sabemos.
Nosotros...
Ni Silvia. ¿Y si nos encontramos en la final? Con Ben Vibre.
Nunca se sabe.
Bueno, Silvia, nosotros de momento seremos de Ben Vibre. Visca Lleó, però Sílvia, qual és el pròxim evento de los dos pueblos? Per cert, perquè potser els nostres oients diuen més que vull anar a treure el cap, tant a Benvibre com a Almacelles. Sílvia, què nos recomiendas de Benvibre?
Pues nosotros ahora en verano, en el mes de septiembre, tenemos nuestras fiestas del Cristo, del 13 al 16, y bueno, pues está todo el mundo invitado. La actuación que vamos a tener este año además es Mago de Oz, así que a todas usted pues puede venir aquí a Benvibre a verlos y a disfrutar de nuestro municipio.
Carai, i Joan, al Almacelles, quan toca Festa Major?
La Mercè és la fiesta total. Tenemos una de las peñas más grandes de España con 850 peñistas.
Carai.
Y sí, esta es la fiesta de tejano, camiseta y pañoleta. Sí.
Bona. Molt bé. Oye, os pedimos los dos... Bueno, Joan, tú ets nou amb això, l'alcaldessa de Benvibre, ¿no? Silvia, si te parece, te pedimos hoy a ti primero la crónica del tiempo y el tráfico a esta hora, desde Benvibre. ¿Cómo lo tenemos?
Bueno, pues aquí el tráfico tranquilo y el tiempo, bueno, hoy está lloviznando un poquito.
Ay.
No tenemos tan buen día.
Bueno. Joan Bosch, des d'Almacelles, com tenim la previsió del temps i el tràfic i el trànsit a aquesta hora?
Trànsit moderat, és l'hora de dinar i quasi bé no passa ningú pel carrer.
Bé.
I el temps, un temps calorós.
Calorós, eh?
Se m'ha rodat ja los 33 grados, 34 grados, sí. La tarda apretarà, però tenemos uno de los recintos de piscinas más importantes de toda la comarca.
Bé.
I allí iremos a refrescarnos esta tarde.
Molt bé, Joan Bosch, alcalde d'Almacelles, un plaer. Moltíssimes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Sílvia Cau, alcaldessa de Benvibre. Sílvia, os seguimos, ¿eh? Estamos con vosotros.
Muy bien.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Un saludo. Un abrazo. Chao.
A veure, ara que no ens escolten, Marta, o sigui, tu amb qui tenies més simpatia?
Home, jo amb els de Lleida.
Sí, eh?
Sí, em vaig...
caure bé.
Els que van caure bé van ser els de Benvibre, amb la prova aquesta de...
Ella no ha volgut dir, però algun blau segur que deuria sortir.
Mare meva, unes nates, i jo vaig celebrar com si fos la final de... Com si el Barça jugués una final de la Champions.
Sí.
Cada nou que pescaven els de Lleida,
sí,
un salt del sofà...
Amb les esquirols.
Sí.
Bueno.
Apassionant.
A mi em fa poquets programes, també us ho dic, perquè quan surten els equips cada setmana com que, no sé, et desperten com amistats, saps?
Sí, ja. Sense fonament, eh?
Sense fonament. De moment som de Benvibre, però qui sap?
Sí.
Vés a saber.
No pots casar amb ningú.
No, exacte, amb aquesta vida, a vegades, Francisco.
En general.
Costa.
Ai, noi, bueno, fem una cosa. Ens aproximem al punt d'un quart de 4 de la tarda, esperant la repesca del Marcelles.
Tant de bo, ara 14 punts, Mercè, ja tinc jo.
Però ho ha dit com molt content i
no
molt...
No rascarà.
Va dir molt content i ens va enganyar pensant...
No, però que era l'altre, que era
bueno,
d'esports.
Bueno, això ja ho porten a dins.
Els alcaldes no enganyen.
Era el regidor d'esports, sí. És veritat. Va, un minut d'un quart de 4, com dèiem. Anem a viatjar en el temps. Coro, cap a on ens portes?
Mira, avui cap al 2007.
canta ningú, què?
Això treu mocs.
Ah, sí? Ostres, m'ho dieu tardíssim, això. M'interessa.
Ai, hosti, em sap greu. No hi penso que estàs malalt.
Si no us sap greu, jo aniré fent, eh?
Tu s'has recuperat ja del tot o no?
Del tot?
Precisament sembla que no, eh?
No el provoqueu. Quines preguntes.
Beu aigua. Se li ha assecat el coll. Aixeca el braç esquerre. I beu aigua.
Però què són aquests trucs?
Oh, noi.
Va, tira.
Aviam, del dia com avui, un 9 de juliol de 2007, la Guàrdia Civil de Huelva havia detingut un home que presumptament va intentar revifar i propagar l'incendi forestal del paratge natural de Picos de Aroche. Aquest home potser venia de tort i va dir, no ho deixem apagar, que total, les brases continuen cremant. Sí. I oita, feina feta no té destorb, així que un cop el foc estava encès, anem a veure si es feia més gros. Perquè això, fonts de l'Institut Armat van confirmar a la premsa que aquesta persona no era l'autora del foc, sinó que va ser detingut sobre les 18:45 quan van tenir proves suficients de que estava rondant per la zona intentant que l'incendi no s'apagués. I això que no li anava ni li venia, sembla, però bueno. Ja hi era, devia tirar gasolina o gastar tota la seva bufera, perquè ja ho sabeu que bufa que bufaràs i quan bufes no s'apaga, sinó que el foc més gran. Per sort, el foc es va donar per estabilitzat al cap de 2 dies.
Carai, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, però bueno, almenys es va poder frenar. I després de mobilitzar, aviam, perquè, ojo, 25 especialistes en extinció, 2 vehicles autobombes, un avió de càrrega per terra. No, això diuen, no ho sé.
Això també devia ser per revifar el foc.
Espero que no. Hi havia també, Marta, 4 helicòpters i un altre 5è de gran capacitat. I un avió de coordinació.
Això és importantíssim.
Sí. I un avió de vigilància, un de carregat per terra.
Un de coordinació i un de vigilància.
És que hi havia una mà de coses que no us he dit.
Vas dit, aviam, m'interessen els vehicles aeris.
Mira, hi havia un avió de càrrega per terra. I com pot ser això?
Perquè carregaven des del terra.
Sí que és veritat. Un avió que no s'enlaira mai.
Exacte. 4 helicòpters.
Val.
Un 5è de gran capacitat.
Per portar les mangueres.
Tenim un avió i 5 helicòpters.
Un avió, no un altre, de coordinació.
El que coordina.
Espera't, eh? I un de vigilància.
3 avions i 5 helicòpters, eh?
Són uns quants, eh?
Uf. I no el van apagar?
2 dies.
En 2 dies. Ah, no, però espera't, després hi havia 2 hidroavions.
Carai.
Empat a 5.
I aquí em torna a posar un helicòpter de gran capacitat. Es van descomptar, potser.
Sí que hi ha molta gent, però escolta, és que això, ara tu ho deies, perquè el vent és...
Clar,
és traïdor.
I tant aire que devien girar, fer girar els helicòpters, tota aquesta massa de naus.
Exacte, era contraproduent.
Exacte.
Res, un desplegament d'anar-hi amb un equip humà brutal que es va mobilitzar per culpa d'un descuit, segurament, i d'un tio que s'havia entestat en allargar la calitja. Que per l'època de l'any que som, encara no fa prou calor. Releu, quina basca, quina xafor. Passaria mil hores mirant-te, bullirà la mà. I és que aquest any, pel meu gust, la calor arriba impuntual.
Sí.
Ja sé que per vosaltres no, ja fa temps que en teniu, però...
Però tu no has arribat.
No, prou.
No ha acabat d'arribar.
Per mi no és juliol,
ara. Ara és primavera.
Exacte.
Tu creus que... O sigui...
Jo no seria un referent de sentit comú ara mateix.
Sí, tu no ets un... ni fred ni calor, no?
Jo sóc com un jubilat mental i ja tinc el termostat, això que es diu, eh?
Ja.
Tinc el termostat espatllat.
Allò que has perdut la noció del temps, no?
I de moltes altres coses.
Ja. Per mi, som 9 de juliol i jo encara no he acabat de fer el canvi d'armari. Jo encara tinc coses d'hivern al calaix.
La Marta dorm amb el nòrdic.
Imagina't.
Sí. No ho feu.
I com deia, pel que m'agraden a mi els vestits, aquest és el primer cop, o sigui, avui és el primer dia que ensenyo cames, sí. Això és així, podem fer poca cosa, però tots, fins i tot l'estiu, som impuntuals. Soy el impuntual, el que llegue, el que siempre tarda banda en bajar, el que siempre por algo se va a demorar, con el que nunca una hora puede fijar. El día que yo llegue puntual, lloverán mil asteroides, la última vez... Aviam, vosaltres us considereu impuntuals?
No.
Bé...
Però ho ets?
No. O sigui,
pots no considerar-te...
No, la Mercè és molt puntual. Jo soc hiperpuntual.
O sigui, però això vol dir que arribes clavada,
Sí, perquè saps què passa? Que jo, de les coses que considero pitjors en el món, més és fer per a la gent, perquè ja, estàs com menystenint el temps de l'altre.
Totalment, Mercè. Llavors, bueno, no puc estar més d'acord.
No ho sé,
jo no sóc de lluny tan puntual com la Mercè i ho passo molt malament, perquè sí que sé que arribo a vegades una mica tard i pateixo per la gent que m'està esperant, però és que tot i així no hi puc, em costa organitzar-me. Ja, ja,
és organització de temps, però és que jo abans era molt impuntual, molt impuntual.
Jo també.
O sigui, arribava sempre tard. Exacte, però amb els anys et dones compte que potser el del costat, m'entens? Vull dir, no sé.
Exacte.
Tota la raó.
Uri, tu què?
Jo sóc impuntual.
Ah, d'acord.
Sí, sí.
Molt bé. Anaves fent pilotes fora.
Passa que a casa hi ha membres més impuntuals, més, però molt més, que em fan ser gairebé puntual a mi.
Ah, sí? Carai.
Sí, sí. I no és la Marina.
Aviam.
Perdona, però és que a casa de l'Uri també hi ha agents...
Sí, que condicionen d'alguna manera.
Vegades, jo perquè vaig sola, llavors és com molt, sí, més fàcil.
Hem de dir que ara som més impuntuals.
Clar, clar. Quan has de coordinar més equip, això és imagina't així. Els saps, per apagar un incendi, sí, i tanta gent...
Ui, dos dies tard, imagina't.
Dos dies tard.
En tot cas, tots coneixem algun tardor crònic, persones que es quedi per el que es quedi, mai arriben a l'hora prevista,
sí, sí,
i normalment el seu no és un retard de 5 minuts, que encara, sinó d'almenys mitja hora. I tu truques al cap d'una estona esperant ja mosca aviam on són i et diuen no preocupis, estic sortint de casa. I dius, ah, molt bé, gràcies, doncs havent-ho sabut potser sortiria jo també ara de casa.
No et preocupis, eh?
No et preocupis.
Ja mitja hora més de la mitja hora que ja portes.
Exacte, i això va agarrar, ai, que són 2 minuts, sí, entre porta i porta, però aquí a Barcelona...
Ah, és un problema.
El temps és més relatiu aquí. Doncs tal dia com avui, també de fa 17 anys, es justificava a la gent impuntual. Segons publicava la versió espanyola del New York Times al País, els impuntuals no tenen intenció de molestar les persones que els esperen. De fet, no volen tampoc cridar l'atenció. Que simplement són així i ho han estat durant tota la seva vida. Això és com quan tu li dius a algú, tu, escolta'm, és que ets massa contundent, o això potser hauries de mirar de fer-ho d'una altra manera, i et diu, mira, és que jo sóc així i aixà, sense cap mena de voluntat de canvi. I el pitjor és que aquest immobilisme acaba sent una condemna per la persona en si, que no evoluciona, i pels que el rodegen, que en aquest cas estan condemnats a l'espera eterna.
Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía...
Perdona, jo crec que hi ha una cosa molt pitjor de ser impuntual.
Aviam.
És que la teva parella sigui impuntual.
A mi això em passa. Jo sóc molt puntual. El Marc és molt puntual. Què passa? Que quan és per una cosa meva, ell em fa ser impuntual a mi, sí, i al revés.
Oh.
Llavors això fa, és una cosa que ens hem de treballar. Sí, hem de treballar. Perquè el període d'espera és l'únic en què no podem fer res, ens avorrim, que no aprofitarem el temps, en què només farem que fabular el que passarà quan passi el que estem esperant i ens morirem d'avorriment i ja està. Es veu que la teoria més acceptada pels experts en la matèria afirma que unes certes persones estan més predisposades a ser impuntuals que unes altres i que part del problema podria ser genètic.
Apa, mira.
L'autora de l'article distingeix entre dos tipus de persones impuntuals. Els que són addictes a anar sempre al límit, que els hi va bé anar sota pressió actuen més bé. Ui, la Marta fa que sí. I els que es veuen enfortits si aconsegueixen fer moltes coses en com menys temps millor.
Però jo la Marta la veig més en aquest segon. Vull, sí? dir, tu tampoc, jo no et considero una persona impuntual, Marta.
Vaig millorar molt a la meva estada a l'estranger, perquè allà se m'enfadava el personal.
Bueno,
clar, a Europa...
Ui, això està molt mal vist.
I aquí vaig millorar, però sí que és veritat que m'agradaria ser-ho més, perquè no sé si us passa, els que sou una mica impuntuals, que tu penses, dius, va, jo he quedat d'aquí una hora, buf, tinc temps encara de llegir una mica, de fer una rentadora, i després encara t'has de dutxar, i després et queden 10 minuts per acabar de fer una feina, és a dir, fas un mal pronòstic del temps, sí, que tens.
Mira, el truc és que el primer que has de fer és dutxar-te. O sigui, has de treure de sobre tot allò que si se't fa tard diguis, ja ho tinc fet, puc marxar. Clar. Perquè si ho fas al revés, et falta fer allò que és impossible, clar, que no facis.
O sigui, tu pots, per exemple, marxar sense haver fet una rentadora, però
per
anar a bé hauries de marxar de casa havent de
dutxar. Perfectíssimament.
Hi ha gent que li agrada aprofitar tant el temps, el seu temps, que pensa que sempre té marge per fer alguna cosa abans d'anar a una cita, com diem, i li porta més temps del que havia calculat i arriba tard. Tot això perquè valorava el seu temps, però i el de l'altre què, com deies tu, Mercè? Del que està esperant, què se'n fa?
Sap molt greu.
Sí, de fet, diversos experiments han constatat que els tardons crònics no perceben el temps de la mateixa manera que els que acostumen a ser puntuals.
Son
dir que aquesta hi ha gent que, és, que arriba tard pels llocs.
Sí.
I quan el dia que són puntuals i tu arribes 5 minuts tard,
això sí que no.
Molt.
Treuen.
S'enfaden.
Això sí que no.
És molt lleig, això, eh?
Sí.
Però t'haig de dir que és veritat el que tu deies. Hi ha gent, jo considero, la gent que és molt impuntual,
sí,
però que quedes amb ell amb una hora i arriba una hora més tard.
Sí.
Perquè jo m'he trobat amb gent que és així. Jo m'he trobat amb gent que és així. I ja no és... O sigui, és per anar a veure un acte que comença amb una hora determinada.
Home, no.
Val. Doncs jo crec que hi ha gent que és això, que el concepte del temps, que és el que deia la Coro,
sí,
no el tenen clar.
Ara t'ho explicaré millor.
D'urgència, sí, no?
Jo he arribat a quedar amb algú i dir-li que quedem mitja hora abans per arribar a la mateixa hora.
Sí, enganyar-lo. És mentit.
Sí. Clar.
Ben fet.
Com i tant. No, I ha arribat ell abans que tu o no?
Bueno, clar, no aquí acaba esperant aquí encara, imagina't.
Clar.
Però redueixes l'espera.
Un cop vaig anar a buscar el meu amic que pujàvem d'aquí a Barcelona fins a Bagà, vaig trucar al timbre i em va dir ui, el recullo i vinc. I li vaig dir, escolta, tinc temps d'anar-me a fer les ungles. Diu, ves. Vaig anar a fer les ungles semipermanents i tot, sabeu que és estona.
Sí que ho sabem.
Imagina't. 45 minuts d'espera. Què hagués fet?
I quan va sortir, ell t'esperava o encara el vas esperar?
No, és que em va dir... Ai, jo també m'hauria d'anar a fer la manicura. I dic, però escolta'm, tu ara cap a Bagà. I ens vam anar cap a Bagà.
I tu amb la manicura feta.
I jo amb la manicura feta. Sí, sí, senyor, ja, també ja era cap d'any i me'n vaig aprofitar.
És molt bandarra.
És molt bandarra, és ben bé.
Clar,
sort que ens coneixem. En tot cas, la Judit Castellà, investigadora de la UAP, especialitzada en memòria, atenció i percepció, explica que en realitat el temps és una cosa que no existeix.
Ja hi som.
Que sempre es processa de manera subjectiva. Hi ha moltes variables internes i externes.
I si tu i jo mirem el rellotge a la vegada, no és subjectiu.
Això és així, però la manera en com el perceps, es veu que l'edat el condiciona, la personalitat, l'estat d'ànim, els fàrmacs, la temperatura o els desordres psiquiàtrics, igualment que la complexitat de la tasca que estem fent. És igual que quan tu estàs passant bé el temps et passa volant i quan t'avorreixes, què?
Això és així, és veritat.
Gemma, però si tu quedes a les 5...
Sí,
és universal, tothom, vull dir, no és que jo estigui nerviosa i percebi en aquell moment que són les 6. No, nano, si hem quedat a les 5, són les 5.
Sí, no?
Si tu mires el rellotge,
del sol,
sabràs el que dura un segon.
Claro. Es veu que cada persona, per això, té un tempo intern. Independentment de mirar el rellotge, cada persona té un tempo intern.
Això sí que m'ho crec.
Sí, llavors, clar, la percepció del temps, com dèiem, és subjectiva. Bueno, hi ha un munt de coses que ho mudaran, això.
Tu no estàs d'acord? A veure,
proposta.
Ens ho està dient l'impuntual, eh? Aquí.
Bueno, però que jo... És que anava a dir... Ja he rebut missatges de la unitat familiar. Ja haig d'esmenar una mica el que he dit. És veritat que
com estem... ho vols solucionar?
Bueno, solucionar crec que ja no té solució.
Vaja.
Per tant, bueno, una mica tapar la ferida, que és que estem millorant.
Ah,
tots. Vale. Ja esteu treballant. Ja esteu treballant.
La part afectada...
La part afectada està millorant molt.
Sí.
I és així.
Però l'afectat ets
tu. No puc dir una altra cosa.
L'afectat ets tu.
Bueno, però jo m'ho mereixo una mica, també.
Ah, d'acord.
Carai, com canvien les tornes?
És rebre un missatge i recollir cables.
Sí, sí, sí. Molt bé,
mira, la meva proposta des d'aquí. Tu t'aixeques al matí i dius, tinc X activitats a fer, no?
Molt bé.
Les delimitarem amb temps i posarem una alarma per cada activitat. I llavors veuràs com el temps no és subjectiu. Diràs, ui, hagués hagut de... Sona l'alarma, hagués hagut d'acabar aquesta activitat. Següent, i anar fent.
Però jo crec que és un problema de planificació. És a dir, que tu creus que podràs fer moltes més coses amb el temps que tens. I en funció de com tu perceps el temps, t'equivoques més o menys, ajustes més o menys.
O de planificació, perdona, o d'improvisació, perquè és molt fàcil dir... Ai, ara hauria de fer això. Ai,
poden ser les dues coses.
Perdoneu, i a mi el que em posa molt nerviosa també és quan llegeixes ara un article digital que et posa...
Ui, sí.
Temps de lectura.
Els minuts que queden.
3 minuts, no, que et diu. O sigui, la previsió que tu has d'estar... Tu qui ets per dir-me quant
temps? Exacte, és invocatura aquí.
Sí, això amb els llibres electrònics, si en teniu, també veureu que hi ha com un compte enrere de temps. Dius, no, que et fa posar nerviós. Hosti, deixa'm estar.
Jo cada dia llegeixo més lent.
Total, que diguem el que us sembli, intentem explicar com sigui, però la cosa està en que la impuntualitat s'ha convertit en un vici per la societat, en un costum cada vegada més arrelat, i no només a nivell nacional, sinó també internacional. I mira que els espanyols sempre, que si sempre van tard, que no sé què, no sé quantos, però el 2007 ja era un problema que afectava arreu. Aquest vici ha aconseguit tal fama que es veu que pels argentins arribar puntual a una cita està mal... puntual, dic?
A l'hora?
A l'hora està mal vist.
Bueno, és que els...
Deixem estar.
No m'estis la llengua.
Deixem-ho estar, doncs.
Au, va.
Clar. dona tic-tac, és que estan parlant des de la peixera una altra vegada, diu, clar, la nòvia també ha arribat a aquestes tradicions que ha d'arribar més tard.
La nòvia? Ah. La núvia.
Tu vas arribar, la núvia, perdona. Tu vas arribar tard?
No. Jo vaig arribar abans que tothom.
Clar, quina
pregunta. Que no em coneixeu.
Però què és això?
Vaig arribar abans que tothom.
I no porta mala sort, això?
No, home, no.
No fotis, espero que no.
Home, va ser casar-se i començar amb malaltia.
No, home, no.
Jo de moment estic bé, espero.
Jo crec que aquest capítol l'hem de... perquè pringuem tots.
Exacte.
Pobre coro. Escolta, va, que amb els senyals horaris ara mateix arribarem al punt de 3:45 de la tarda. Tirem cap a publicitat. Gràcies, nois, per aquesta altra actualitat. I, Marta, amb qui farem avui la digestió?
Doncs mira, avui parlarem amb la senyora Núria de Gispert, membre de tres dels governs de Pujol i també 13a presidenta del Parlament de Catalunya. Amb ella recordarem la figura de Marta Ferrussola. Recordem que va morir ahir després d'aquesta llarga malaltia, als 89 anys.
Doncs vinga, fem aquesta petita pausa de res i a la tornada Núria de Gispert, aquí al Fabricació.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arribar a la cua del supermercat amb dos carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes dos carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc 1/6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sometimes your life feels like... Ara ho deia la Marta Jarque, Marta Ferrussola va morir ahir als 89 anys. Ho va fer envoltada dels seus fills i també del seu marit al seu pis de General Mitre a causa de les complicacions derivades d'una pneumònia. Ferrussola, a més, estava diagnosticada amb Alzheimer des de l'any 2018.
Sí, figura clau al llarg dels 23 anys de govern pujolista. Marta Ferrussola, va exercir de primera dama de Catalunya mai a l'ombra del seu marit, sinó amb veu pròpia per tirar endavant iniciatives vinculades sobretot amb l'esport i la dona, a més de ser el pal de paller d'una família extensa i també poderosa. Avui volem dedicar uns minuts a recordar la figura de Marta Ferrussola, començant per una persona molt propera a ella, dona confiança de Jordi Pujol, de fet membre de tres dels seus governs en diverses conselleries, i 13a presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Núria de Gispert. Senyora de Gispert, bona tarda i gràcies per atendre la trucada en un dia com avui.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Coneixíem ahir aquesta notícia, ahir al vespre. No sé si aquesta hora de la tarda, 3:45, ha pogut parlar aquestes darreres hores amb Jordi Pujol o la família més propera de la Marta.
No he pogut perquè aquest matí tenia temes de salut i no podia, però demà sí que hi aniré. He enviat un WhatsApp a l'Oriol Pujol, al fill, que jo més conec, amb el que més he tractat, i demà espero poder fer-li una abraçada al president Pujol.
Uh-huh. Ara ho dèiem, senyora de Gispert, clar, la Marta Ferrussola no va ocupar mai cap càrrec polític, però és evident que ella feia política. No sé com valora la seva figura al llarg d'aquests anys, sobretot de Jordi Pujol al capdavant de la Generalitat.
Vostè ho ha dit al principi, que exercia de primera dama. I realment... és així. O sigui, després hem tingut esposes de presidents, però primera dama no. I primera dama en dos sentits. Una, que estava al costat del seu espòs, del president, i una altra que tenia idees pròpies. I que, per tant, ella no es dedicava exclusivament a temes socials com fan moltes presidentes, sinó que feia allò que li agradava, l'esport i la dona. I ella estava molt enfocada a aquests dos temes, però anava a qualsevol lloc on la convidessin. Però anava com a esposa del president i com a Marta Ferrusola.
Exacte, això també és una de les característiques, no? Que ella no es va quedar mai a l'ombra del seu marit, sinó que ella mateixa portava la seva veu i les seves idees, com deia vostè, no? Tenia tantíssima també vida pública, de fet apareixia moltíssim als mitjans. No sé si això a dia d'avui seria impensable, que això precisament que la dona d'un president de la Generalitat exercís aquesta funció tan, per dir-ho així, més pública. És a dir, creu que Ferrusola va ser una figura irrepetible en aquest sentit?
Jo crec que seria complicat repetir-la. Ho va fer en un moment en què va caure molt bé. O sigui, era una dona que defensava aferrissadament les llibertats de Catalunya, que Catalunya era una nació, estava al costat del president. Jo he vist per televisió algunes fotografies i aquella típica d'un final de campanya que el públic a baix li deia això és una dona. A mi això em va quedar gravat perquè realment ella allà estava fent de dona, però de política. I avui això no és fàcil. Jo crec que no és fàcil i que potser doncs, tampoc les dones que avui en dia doncs, tenen la seva feina, les seves obligacions, una mica separades de la política, ho farien. No ho sé. De moment no ha estat així.
Clar, deixi'm dir per això, senyora Desispert, que vostè va ser membre de 3 governs de Pujol en diverses conselleries i també 13a presidenta del Parlament de Catalunya en uns anys on les dones potser no tenien tantíssima rellevància, no?, la primera línia política. Com va viure això?
Cap ni una.
Clar, no sé com va viure-ho i si també comptava amb la complicitat de la senyora Ferrusola durant aquests anys.
Sí, perquè teníem una molt bona relació. Molt bona relació. I la veritat és que la primera legislatura vaig estar jo sola. I, de totes maneres, bueno, com que portava molt temps a l'administració, coneixia l'administració, havia estat al Departament de Justícia de secretària general, doncs anar de consellera de Justícia per mi va ser un premi molt gran, amb molta feina, però un premi. I el president sempre em respectava i em deia, tu fes... Tu ja saps, tu mateix, que jo em vaig sentir molt recolzada. Però no és fàcil. O sigui, no és fàcil, no perquè trobis problemes, perquè no em vaig trobar cap ni una amb els consellers del govern. Mm. Però, clar, és que eren homes tots. I això tampoc és fàcil.
Clar.
O sigui, miraves i escoltaves molt el que deien i pensava, bueno, no sé, d'això estic d'acord, d'això no estic d'acord, i de quan en quan intervenia. Però no és fàcil.
Clar, no sé, amb tot això el president Pujol, vostè ara deia que sempre li va mostrar molt de suport, però com portava això que la seva dona fos una figura pública també pel que fa a l'escena política? Ho portava bé o a vegades li havia de frenar una mica els peus?
No. Jo crec que ho portava bé. Jo no li vaig veure que li frenés els peus mai. I vaig estar en molts actes públics i polítics en què ella estava allà a primera fila. I no, jo crec que li donava suport. O sigui, el president se sentia segur. Així com el president decidia el que volia en la política respecte a Catalunya i escoltava a tothom, però ell decidia al final, amb la Marta la tenia molt en compte.
Mm-hmm. Deixi'm preguntar-li també, senyora Desispert, de quina manera la religió catòlica, perquè tant el Jordi Pujol com la Marta Ferrusola eren creients.
Creients.
Exacte. De quina manera aquesta religió va acompanyar tant a la Marta com al Jordi Pujol al llarg d'aquests 23 anys al capdavant de la Generalitat?
Doncs miri, els va acompanyar sempre. Anaven a missa a Sant Ildefons, aquí a Barcelona. I a més hi ha un fet característic. I és que des de que el president Pujol va ser president, el dia de Sant Jordi celebrava primer amb una missa a la capella de Sant Jordi i venia a oficiar-la el bisbe de Barcelona. Després això es va perdre. Mm. I això es nota. O sigui, ell ho feia perquè creia i perquè pensava que un acte i una festa com la de Sant Jordi s'havia de començar amb aquesta missa. I això va unir a molta gent, perquè agradava. Era una cosa molt senzilla i després reunies a la societat civil. Després això es va acabar i només es va convertir en una invitació a la societat civil.
En aquest sentit, també creu que... és a dir, han canviat molt les coses, senyora de Gispert, des de que vostè formava part d'això del govern de la Generalitat? Com veu l'escenari polític avui en dia?
Molt. Per mi han canviat molt. També l'haig de dir que a vegades, quan jo mateixa em sento, penso, bueno, ja tens bastants anys, ja sembla que parlis del passat i no pas del futur, i per tant també em refreno. Però jo li diré que no és només perquè han passat molts anys, 40 i pico d'anys, sinó que tot el tema del procés ens va fer recular. I això es nota. I llavors molta gent que es podia dedicar a la política per por a les represàlies que van haver, i molt fortes, que encara ara les estem visquent, molta gent que podia tenir una vàlua personal important, doncs va pensar, mira, em dedico a una altra cosa. Suposo, perquè el nivell actual és diferent. No és el que es vivia en l'època, en la primera etapa del president Pujol. I això en un país es nota.
El catalanisme ha canviat, també, és a dir, aquesta fanya, és a dir, com es vivia abans el fet de ser català a les primeres èpoques de Pujol, ha canviat com ens sentim avui en dia els catalans? Nota també diferència aquí, senyora Gispert?
La noto, i també li posaré un exemple. A l'any 80, o 81, o 82, en el Parlament, 135 diputats, mai ningú va parlar en castellà. Mai ningú va parlar en castellà. Era un respecte a la institució i al país. Ara hi ha molts i molts diputats que parlen en castellà expressament per dir la llengua de Catalunya és el castellà. O sigui, no creient la pròpia, sinó intentant disminuir la llengua catalana. I això avui es nota. I això no va bé. Perquè no va bé no només al Parlament de Catalunya, no va bé a la resta de la societat, no va bé a les escoles, no va bé al dia a dia. I això és un problema gran que hem patit en aquests anys.
Bé, són molts anys, de fet, en política, Núria de Gispert. Avui estem aprofitant, doncs, aquesta trista notícia de la mort de Marta Ferrussola per recordar també la seva figura. I mira, aprofitant que tenim aquí tota una històrica també de la política catalana, la senyora Núria de Gispert, doncs, hem aprofitat per fer una mica, fixar la mirada en el passat i recordar, doncs, sí, aquests primers anys dels governs de Jordi Pujol. Deixi'm tornar un moment a la figura de la Marta Ferrussola, senyora de Gispert. Quina diria que va ser la gran aportació d'aquesta primera dama, que també ens agradaria preguntar-li si vostè creu, doncs, que s'hauria d'instaurar també la figura de primera dama, com fan altres països com, per exemple, els Estats Units. Però abans, quina diria que va ser la gran aportació de Ferrussola durant el mandat de Pujol?
Miri, jo crec que la senyora Ferrussola es va trobar, encara que el seu marit sempre pensava que ella havia de ser president de Catalunya, es va trobar d'un dia per l'altre que havien guanyat unes eleccions que no s'esperava ningú i que l'endemà ella era la senyora del president.
De fet, hi ha unes declaracions, un tall que també darrerament, aquestes últimes hores, s'ha fet viral, amb aquestes declaracions a peu d'urna, per dir-ho així, de Marta Ferrussola.
Sí, sí. Bueno, doncs ella, jo crec que va donar un pas al davant i va dir: el meu marit tota la vida m'ha parlat de que la seva prioritat és Catalunya i que jo, per dir alguna cosa, tinc permís per dedicar-me als fills. Va dir, doncs jo dono el pas al davant perquè jo sento Catalunya com el meu marit i vull ajudar-lo en tot. I això es va notar durant els 23 anys.
I de fet es veia, perquè les aparicions públiques de Ferrussola durant aquella època, doncs sí, eren presents i continuades. De fet, apareixia sempre en els mitjans. Deixi'm acabar, senyora de Gispert, per fer-li una pregunta sobre aquests últims anys de Ferrussola.
Sí.
I és que ja recordem que es trobava imputada des del 17 per l'anomenat cas Pujol, juntament amb el seu marit i alguns dels seus 7 fills. No sé com ha viscut ella aquesta situació, més enllà de la malaltia que patia, no?, aquest Alzheimer, que se li va diagnosticar, si no m'equivoco, també el 2018 o 2019.
Exacte, 2019, perquè va tenir aquella caiguda a Caral, que jo crec que va desencadenar aquest Alzheimer, i per tant va estar impedida durant molt temps i després va estar ja disminuïda per l'Alzheimer. Jo crec que, no ho va viure bé. Jo crec que patia i molt, però era una dona orgullosa, una dona forta i capaç de sortir-se'n dels problemes i de les adversitats. Però ho va passar malament.
Acabem aquest últim record, senyora Gispert. Quin és el seu últim record que té de Ferrussola i com li agradaria també que fos recordada la seva figura?
Com una dona valenta, capaç de tirar endavant qualsevol projecte que ajudi a Catalunya a tirar endavant, i com una dona capaç de sacrificar moltes coses per estar al costat del seu marit en un moment que encara hi havia primeres dames, però que ara ja no s'estila.
I quan va ser l'última vegada que la va veure a la senyora Ferrussola?
Uf, l'última vegada no li sabria dir, però me'n recordo, miri, li poso un exemple d'un acte de dones, en el Palau de la Generalitat, i jo estava asseguda al costat d'ella, en la primera fila, i em va fer un comentari dient: ai, a mi això del feminisme és que no em va gens, i no m'agrada gens. I jo li vaig dir: Marta, però si tu ets la primera que estàs en primera fila. I diu: ai, què vols dir? Dic: home, tu defenses el que defensa el teu marit, tu defenses la pàtria, defenses Catalunya. I com no vas a, defensar les dones? Una cosa és que potser no t'agradin segons què exemples. Això és el que tens raó. És veritat, ja no puc dir que no sóc feminista.
Sí, esclar, sí que és cert que hi ha algunes, no, alguns casos que potser també a causa d'aquesta malaltia no, potser també se'n ressentia una mica. Hem estat recordant la figura de Marta Ferrussola, que per cert, senyora Gispert, el funeral serà el dimecres a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona.
Sí.
No sé si ho té apuntat a l'agenda, si t'he pensat acudir-hi.
Ho tinc apuntat i penso anar-hi abans per poder saludar els fills, al president i a tots els que coneixem, que són amics nostres d'aquests 40-45 anys. Sí.
Senyora Núria de Gispert, ho dèiem, membre de 3 dels governs de Pujol en diverses conselleries i 13a també presidenta del Parlament de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Fabricació Pròpia de Ràdio Estel i el nostre condol també de part de tot l'equip del Fabricació.
Molt bé, moltes gràcies i encantada, ja saben, de sentir a Ràdio Estel i de que em cridin quan vulguin.
Molt bé, senyora Gispert, gràcies. Una abraçada.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Fas tan bona olor, ets la millor flor del balcó. Un dia assolellat em fas més feliç que el prosac. A tot dic que sí.
Vinga, després d'aquesta conversa avui amb Núria de Gispert, recordant la figura de Marta Ferrussola, nosaltres estem a punt d'arribar, encara ens queden uns minuts, per arribar al punt de les 4. I clar, quan pensem en les vacances, quan ja hi són, quants les passem a casa, quants marxem a fora, però què passa amb els que, quan marxem fora, què passa amb les nostres plantes, no? Què hem de fer? Com les hem de cuidar? Com poden sobreviure, no?, aquestes plantes, sobretot a aquestes altes temperatures? Doncs, sort que l'Aniol Borés, que és director del Centre Verd, ve a resoldre'ns doncs, tots aquests dubtes que ens poden sorgir ara aquests dies, que potser hi haurà molts, com dèiem, que ja esteu de vacances. Hola, Aniol, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Anava a preguntar, tu estàs de vacances, Aniol, o no?
Jo de vacances no faig vacances, no ho faré aviat faré vacances.
Aviat faràs vacances, bueno. Ah, escolta, tu tens la casa plena de plantes o no, Aniol?
Sí, treballant al sector que estic i seguint la banda de les plantes que soc, tinc la sort de tenir un petit jardinet ple de plantes.
Sí.
I a dintre també tinc bastantes plantetes.
Clar.
Sí, tenim, sí.
Clar. I com tu fas això per cuidar-les quan marxes de vacances?
Doncs mira, jo quan marxo de vacances, les que tinc amb test, el que faig és arrecerar-les una mica. Què vull dir? Les que tinc al mig del sol, jo tinc un petit pati de 40 metres,
sí.
Tinc tant testos, jardineres, com planta de terra. I jo el que faig és agafar totes aquestes plantes que estan en testos i jardineres, les agrupo juntes perquè així entre elles també mantenen una mica més la humitat i les intento arrecerar sota alguna planta que sigui una mica més grossa i els hi pugui donar ombra. Així s'aguanten una mica més. Les de dintre de casa, bueno, és diferent i faig servir un sistema uns acoples que hi ha per les ampolles d'aigua, que les poses cap per avall, amb aquests pinxos posats a la terra i després pues, va fent com un gota a gota amb un sistema molt econòmic que és posar una ampolla d'aigua al revés i que, bueno, que vagi drenant.
Pere, fem una cosa, Aniol, perdona que et talli, però és que t'estem escoltant amb dificultat i és una llàstima perquè volem estar al cas, sobretot per tots aquells que ara marxem de vacances, per saber com les hem de cuidar. Fem una cosa, pinja i d'aquí res et tornem a trucar. Vull dir, ara ho tornem a provar. A veure si et podem escoltar millor. Clar, doncs és el que dèiem, estàvem parlant amb l'Aniol Borés. Aniol, em sembla que ja et tenim.
Sí, em sentiu bé ara?
Home, clar, és que no hi ha...
El millor?
Home, que bé, Aniol.
Doncs,
escolta.
Doncs ja està. Bueno, m'havíeu preguntat si tenia plantes i com les cuidava durant les vacances.
Això.
Doncs el que faig amb les del jardí és agrupar-les totes juntes, les que tinc amb test i amb jardineres, les agrupo, les poso a sota d'alguna planta, potser una mica més grossa, que si els hi doni ombra i no s'assecarà tant per evaporació la terra. Vale? Clar, depèn dels dies que marxis, després hi ha altres sistemes, que són hidrogels, mulchings, bueno, hi ha altres sistemes que te'n parlaré més endavant, però com has preguntat pel meu cas, jo no marxo gaires dies de vacances, les deixo sota una planta que els hi doni ombra, i m'havien bastant bé totes juntes. I les de dintre de casa faig servir un sistema, que hi ha uns pinxos que es posa una ampolla cap per avall, i després doncs, això el que fa és que et vagi gotejant aquesta aigua de l'ampolla i et dona pues, per viure les plantes uns quants dies sense haver de preocupar-te pel rec.
Clar, Aniol.
Ja que, bueno, va caient aigua a poc a poc.
És important el que tu deies, que clar, tot això també depèn dels dies que estiguem fora de casa, no? Perquè depenent d'aquests dies, no?, hi hauran sistemes i sistemes, no?, per cuidar-les.
Sí, clar, a veure, si marxem 3 dies i prou, agrupant-les una miqueta sota l'ombra, diguéssim, o si tenim un balcó, doncs arraconar-les el màxim possible, totes juntes, deixar-les ben regades, si no fa una ventolera molt grossa, que això també, no només el sol, el vent ens resseca molt les plantes, doncs ens poden viure. Si marxem una setmana o més d'una setmana, doncs ja hem d'adoptar algunes mesures diferents, no? Però bueno, com he comentat abans, existeixen els polímers de gel, que és com uns cristalls petits, que a la que els hidrates amb aigua, doncs això reté aquesta humitat i la va deixant anar a poc, i pot retenir, aquí venem un que pot retenir fins a 300, 400 vegades el seu pes en aigua. Vull dir que els 50 grams que tenim de producte podem guardar molts litros d'aigua per la planta que vagi deixant anar a poc a poc. També existeixen els mulchings o encoixinats, en català és més encoixinat, pues els encoixinats són matèries orgàniques, ja poden ser escorces, poden ser les pròpies fulles de podes o de que cauen dels arbres, deixar-les apilonades a sobre els testos, deixar-les allà, que tapin tota la part superficial de la terra, perquè així ja no entra directament al sol i la humitat quedarà una mica més retinguda. També ho podem fer amb àrids, ho podem fer amb molts tipus de material. És posar una capa de material, ja sigui orgànic o inorgànic, a sobre els testos o al voltant dels cepellons dels arbres, i allà doncs, ens mantindrà bastant més la humitat. Vale? Recs automàtics, sistema de rec automàtic, si en tenim, deixem-lo programat.
Ja.
Si el tenim algun de piles, sisplau, tothom, revisem la pila del programador abans de marxar, perquè nosaltres, com a jardiners, ens ha passat moltes vegades.
Perdó, que em
diria. Ens truca quan torna, ostres, però si vaig deixar el rec programat i funcionava, ja, però t'has quedat sense pila. O sigui, revisem les piles dels programadors a piles.
O sigui, perdona, Aniol, tu confirmes que això us ha passat sovint, que us han arribat clients...
Sí, cada any, malauradament, ens truca algú dient que el sistema no li ha funcionat com havia de funcionar i és perquè la pila s'ha acabat. Clar, fa un any o dos que la tenim posada i bueno, pues es van gastant i com més tira, que és a l'estiu, que és quan més reguem, doncs més ràpid es gasta.
Mira, Aniol,
l'hem de tenir en compte.
Ens queden 4 minuts per parlar amb tu. Volíem saber, perquè ens ha arribat també un missatge d'un oient, que, mira, farem el missatge de l'oient, que ens ha enviat aquesta consulta, primer de tot. Ell és de Barcelona i diu que, com a mínim aquí a la capital catalana, hi ha un cuc que ataca els geranis i no hi ha manera d'evitar-ho. Saps de quin cuc estem parlant i de com podem combatre'l, Aniol?
Sí, a veure, és molt habitual. Ja fa anys que aquest cuc està apareixent i cada vegada fa més mal. És un cuc que es posa en la tija de la flor, és la papallona del gerani que se li diu, després veus papallones per allà als geranis, i això és perquè hi ha hagut aquest cuc primer, es posa per la tija de la flor i es va menjant la planta per dintre. És difícil de veure'l, però bueno, si veiem que ja hi ha la part més aèria de la flor que s'està tocant, doncs podem mirar, fixar-nos bé, veure si hi ha algun foradet per allà, tallar la tija, i també tenim alguns productes fitosanitaris a les farmàcies de les plantes que tenim a tots els gardens, que són específiques per la papallona del gerani. I jo li recomanaria, doncs, abans de... o just quan les planti, si les planta cada any o si les té anuals, doncs abans de que comenci una altra vegada l'època primavera, que és quan comencen a créixer tota la planta i també tots aquests bitxitos que van sortint, surten més ara quan fa més bon temps, doncs que fem uns tractaments preventius. I si ja està afectat, doncs hem de fer un tractament una mica més agressiu i intentar cargar-nos-ens. És difícil, perquè al final tothom, molta gent, hi ha geranis per tot arreu i doncs al final són insectes voladors. És una mica complicat controlar-los, però bueno, es pot acabar d'aconseguir. És una cosa normal, que no es preocupi, que no només li passa bé, li passa a molta gent, i si va al seu garden o la seva floristeria de confiança o la més propera, doncs trobarà productes i els consells. Però bueno, que es pot tractar, que no es preocupi.
Mira, ni el 2 minuts. Quines diries que són les plantes que necessiten més hidratació? Quines són les que hauríem de mimar més si marxem aquests dies de casa?
Doncs mira, el que més s'ha de mimar és la planta de temporada. El gerani, les petúnies, les begònies, tota aquesta flor de temporada, que és la fulla tendra i té molta floració molt vigorosa, doncs sol ser la que més requeriment d'aigua té. I després tenim plantes de baix consum, que són més arbustives, mediterrànies, més aclimatades. Clar que, bueno, no sé si us senten més gent de Barcelona o no, però amb balcons o amb test, diguéssim, no hi ha plantes de baix consum. Totes s'han de regar, perquè la terra s'asseca igual, ja sigui una planta de baix consum, que diguéssim més adaptada al clima sec, que una planta de temporada, no? És un recipient petit, les arrels normalment ja ocupen tot l'espai, i s'haurà de regar una mica més. Les plantes de baix consum ens són molt útils quan les plantem a terra. Vale? Tenen un temps d'adaptació perquè arrelin i vagin les arrels en profunditat, perquè agafin l'aigua del fons, la humitat del fons, però un cop hem adaptat aquesta planta, doncs després ja podem passar molt de temps sense haver de regar. I amb les pluges que estan havent espaiades amb el temps i bastant considerables ara per poder això, són bastant bones. O sigui que, bueno, aquí nosaltres plantem, hem fet jardins que n'hem plantat i n'hem regat en anys. O sigui que,
Aniol, ho hem de deixar aquí. Jo crec que t'haurem de trucar un altre dia, perquè no tenim temps per més, però com sempre és un plaer.
Sí, truquem-me quan vulgueu.
Vinga, director del Centre Verd. Gràcies.